Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Mil sabadellencs han tornat avui a les aules 6 mesos després d'abandonar-les per l'inici de la pandèmia. Un retorn marcat per les noves mesures de prevenció de contagis que els centres educatius han aplicat en funció, sobretot, de l'espai disponible. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A l'escola Ribatallada no han pogut reduir ràtios, però sí que han garantit que els grups estables no es barregin amb els altres en cap moment. El Sallarès i Pla, per la seva banda, han ocupat tot l'espai que tenien disponible i han pogut esponjar entrades i sortides. Ho ha explicat Julio Domínguez, cap d'estudis del centre.
Tenim 3 portes d'entrada i llavors hem fet, doncs, hem diversificat els grups perquè entrin per diferents llocs. Cada 5 minuts entra un grup i llavors en un quart d'hora els tenim a tots dins, menys els de l'ESO, que sempre entren una mica abans, entren a les 8. Llavors, bueno, aquest matí pel carrer Goya ha hagut una mica de caos perquè hem volgut prendre la temperatura a tots els nens abans d'entrar al centre i això ha estat complicat. Canviarem aquest protocol, entraran a l'aula i ja els prendrem allà la temperatura classe per classe.
Tant famílies com alumnes estan contents per recuperar el seu dia a dia, tot i que l'ús de la mascareta ha estat el que més ha molestat els estudiants.
31 ingressos per coronavirus al Taulí en només 4 dies.
Un ascens que ha situat l'Hospital de Sabadell en dades del mes de maig passat, quan encara estàvem en ple estat d'alarma. Ara mateix hi ha 97 persones ingressades al centre sabadellenc, de les quals 4 es troben a l'UCI, les mateixes des de dimecres passat.
I en esports, Pedro Capó pateix una ruptura als isquiotibials de la cama esquerra i es perdrà el debut del Sabadell en Lliga.
El defensa Arlequinat no podrà jugar en l'estrena d'aquest dissabte al camp del Rayo Vallecano i la previsió, com ha avançat Ràdio Sabadell, és que s'estigui entre 6 i 8 setmanes fora dels terrenys de joc.
Són algunes de les notícies que abordarem amb el Toni González en la pròxima mitja hora.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 28 graus a Sabadell en un dia que les temperatures s'han enfilat bastant, pràcticament temperatures d'estiu. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el temps es presenta molt tranquil en general arreu de Catalunya, amb només algun interval de núvol a punts del nord de la costa central, algun núvol d'evolució diurna poc important, i núvols alts que començaran a arribar a partir de mitja tarda pel sud del territori i que aniran avançant cap al nord, sobretot durant la nit. Temperatura, en general, alta al centre del dia, amb valors que superaven els 30 graus a moltes fondalades de l'interior, i de cara a demà esperem com a novetat l'arribada de núvols alts i mitjans, que sobretot durant el matí i fins a primera hora de la tarda seran estones abundants i podrien deixar alguna gota, sobretot a zones de muntanya, amb el creixement d'alguna nuvolada, especialment cap al Pirineu. A partir de la tarda, els núvols minvaran i la temperatura en general pujarà a la meitat est i a la resta es mantindrà sense grans canvis. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 1,5 quilòmetres de retencions a la B30 al seu pas per Barberà en sentit sud i també hi ha problemes a la C33 al seu pas per Martorell, volíem dir, 1 quilòmetre de retencions per anar cap a Barcelona. A l'alçada de Montcada trobem 2 carrils tallats també en aquesta via arran d'un accident i s'acumulen les retencions malgrat que només fa un quart d'hora que s'ha donat aquest sinistre. A Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Vallcarca en el 2 sentits. Passen 4 minuts de les 7. 33.000 nens i nenes han tornat aquest matí a les escoles de la ciutat després de 6 mesos allunyats de les aules. En total, el nombre de matriculacions ha crescut en 333 respecte a l'any passat, sobretot en les etapes d'infantil, primària i secundària. En canvi, han caigut el nombre d'infants que aniran a l'escola bressol, una situació que es pot carregar a les conseqüències del coronavirus o bé a la caiguda dels naixements que hi ha hagut en els últims anys. Tot i les mesures excepcionals que s'han aplicat per prevenir els contagis de coronavirus, des de l'Ajuntament asseguren que la tornada a les aules s'ha fet amb normalitat.
Així ho ha expressat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui ha felicitat els responsables dels centres educatius de la ciutat, les famílies i els nens i nenes que avui comencen un curs escolar ben diferent del que estan acostumats. Entre les novetats que s'han viscut avui hi ha els nous talls de trànsit que han permès que els centres obrin més accessos per a facilitar les entrades i sortides dels alumnes. L'alcaldessa ha valorat positivament la mesura, que durant 3 dies comptarà amb un desplegament de la policia municipal i agents cívics per informar conductors i veïns.
El curs ha començat amb normalitat, com sabeu, amb talls de carrers a diferents punts, que han funcionat tots molt bé, i ara doncs, ens toca això, a poc tornar en aquesta nova normalitat i esperar doncs, que totes les mesures que s'han pres serveixin per poder continuar anant a l'escola. El més important és que els nostres infants tornin a l'escola i tornin a l'escola segurs i segures.
Tot i que la mesura de tallar el trànsit tenia com a objectiu evitar les aglomeracions, ha estat difícil poder mantenir les distàncies de seguretat a les entrades de les escoles. Ara bé, la lliçó sobre les mascaretes i la higiene de mans sí que ha estat ben treballada durant l'estiu. De moment, per tant, els més de 140 centres educatius de la ciutat han pogut començar les classes amb l'anomenada nova normalitat.
Els centres educatius sabadellencs s'han adaptat a les mesures de prevenció del coronavirus en la mesura de les seves possibilitats, sobretot d'espai. El primer dia de curs ha servit per posar a prova aquests protocols introduir els canvis necessaris perquè seguretat i aprenentatge no estiguin renyits. De moment, el més destacat ha estat l'eliminació de les habituals imatges d'aglomeracions a les portes dels centres, ja que les entrades i sortides s'han fet de forma esglaonada.
Dins dels centres, l'ús de la mascareta i de gel hidroalcohòlic és el comú denominador, mentre que el nombre d'alumnes per aula depèn de les possibilitats d'espai de cada centre. A l'escola Ribatallada de la Creu Alta, per exemple, no han pogut reduir les ràtios, però sí que s'han concentrat en els grups estables. Ho ha apuntat Paula Ortiz, cap d'estudis del centre, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Fem grups bombolla, com en dieu vosaltres, del grup classe, i llavors el que fem és que aquests grups no es barregin en cap moment, ni en el menjador, ni en l'acollida, ni en els patis. Això és una millora que hem pogut oferir també als alumnes, no? De que poden sortir al pati ells sols. A més, aquest any tenim la possibilitat d'anar a la plaça Lluís Sobirana. L'Ajuntament ens ha tallat el carrer, que per evitar aglomeracions és tot un què.
Per contra, el Sallarès i Pla, Campo Amor, han pogut reduir el nombre d'alumnes per aula i han aprofitat que l'equipament té 3 accessos per distribuir l'entrada i sortida d'alumnes. Tot plegat fa que els pares vegin el retorn a les aules de forma segura, com és el cas de la Tània i en José Luis.
Estoy muy feliz que nuestras niñas ya pueden ir al colegio. Me gusta. Ahora está bien, por eso... Es que yo tengo vacaciones y no tengo... problemes con tot això.
Les mesures de seguretat, però, no han acabat d'agradar als alumnes. És el cas de la Noemi i en Gerinson, del Sallarès i Pla.
Un nervio para nosotros porque traerlo a los niños, pues no sabemos a ver si... Demos gracias a Dios a ver que no se contagien aquí en el colegio. Bueno, el colegio está... Todas las medidas tiene... Ha puesto todas las medidas suficientes para que esté todo en regla, ¿no? Para que haya mucha seguridad aquí.
Regular, porque con la mascarilla te asfixias.
Bien, pero un poco aburrido, porque la mascarilla te da mucha calor en el patio, hace un el sol y sudamos mucho. Y cuando hablamos con el profesor y todo eso. Y encima en nuestra clase entra mucho el sol.
Els estudiants més grans, per la seva banda, es mostren pessimistes i creuen que arribarà un nou confinament. En Khalid i en Marwan són estudiants del Ribot i Serra.
Un poco raro, bueno, hay que acostumbrarse, pero se ve mucha seguridad y, bueno, seguridad, en plan, hay mucho protocolos, reglas. Y bueno, hay que acostumbrarse y se supone que así será en más adelante. O bueno, y seguro que tarde o pronto el confinamiento está más que reservado.
Por ejemplo, mi hermano que va primero a eso, que... No se puede quedar quieto un segundo. Les han dicho un trozo de patio para vosotros ahí. Y además con mascarilla. ¿Tú crees que un niño primero era eso? Va a ver a sus amigos en la otra banda. ¿Tú crees que se va a quedar ahí en una esquina, ahí sentado? No, va a ir con sus amigos a jugar. Y además no van a dar ni fútbol, ni deporte, ni nada. Estos se van a volver aquí a apocalipsis zombie o algo así.
El repte d'implantar tots els protocols de seguretat davant de la pandèmia de coronavirus, el Sallarès i Pla hi ha hagut de sumar també el de convertir-se, per primer cop, en una escola i institut per cobrir la falta de places de secundària al sud de la ciutat.
A partir d'avui, el centre acull 3 grups de primer d'ESO de menys de 18 alumnes per aula, que ocupen totes les instal·lacions que tenen lliures l'equipament. El cap d'estudis del centre, Julio Domínguez, insta la Generalitat a fer els deures de cara als pròxims cursos.
No, ara mateix no tenim més capacitat. Ara mateix tenim totes les aules disponibles, estan ocupades. Clar, la idea és que ens han de fer obres, un edifici annex aquí a l'escola, per poder encabir els altres grups. No sé si podran fer-ho, perquè És una obra a 4 anys vista, però suposo que si no hauran de posar barracons o alguna cosa així.
En aquest sentit, també lamenta que han arrencat amb certa precarietat, ja que falta el mobiliari dels nous grups d'ESO i s'han de cobrir 2 baixes de primària.
I l'inici de curs no només suposa esforços per part de les escoles, també n'han de fer les entitats d'educació en el lleure. Des de la Baldufa i les Kids veuen amb incertesa el retorn a les aules i denuncien que Educació no ha dissenyat protocols específics per les activitats extraescolars.
Des de la Baldufa, el seu coordinador Xavi Núñez admet que ja compten amb l'experiència dels casals d'estiu. Tot i així, denuncia una manca de recursos econòmics per part de la Generalitat per poder tirar endavant els extraescolars amb total normalitat. Són declaracions del programa Al Matí.
Des del Departament d'Educació hi ha una intenció de fer complir uns protocols, però també veiem que no hi ha un acompanyament de recursos, no? I l'Ajuntament, en canvi, doncs hem vist que també ha tingut una bona resposta aquest estiu. Veiem si també de cara al curs doncs hi haurà una bona acollida de subvencions i de recursos.
Des de les Kids hi afegeixen una proposta per prevenir contagis, obrir les escoles durant els vespres i els caps de setmana. Sergi Asensio n'és el director.
La dificultat, a diferència de l'estiu, és que a l'estiu se'ns va obrir les escoles i ara pues, hem de continuar fent activitats als nostres locals i moltes entitats pues, no tenim els locals que més grans del món i això ens dificulta que, bueno, que estem veient com podem atendre a tots els infants.
Des de les dues entitats consideren que l'educació en el lleure és més important ara que mai.
Finalment, l'escola ha començat, però ho fa sense un pla de conciliació pels pares que tinguin un fill en quarantena. De moment, els treballadors que es trobin en aquesta situació no poden demanar una baixa temporal per fer-se càrrec dels menors. Només ho poden fer els pares dels nens que hagin donat positiu de coronavirus. Pels familiars dels companys d'aquests casos positius, se'ls obren 3 alternatives a la baixa. Les ha detallat l'advocat laboralista Nacho Parra al programa El Cafè de la Ràdio.
Tractar d'instar un altre cop al treball a distància o al teletreball, si ho poden fer des de casa, o bé demanar una adaptació de jornada a la feina, de manera que puguin treballar o puguin adaptar la jornada per poder estar a casa amb el fill o amb la filla, o per últim demanar una reducció de jornada. Aquesta reducció de jornada podria arribar fins al 100%, però hem de tenir en compte que evidentment la reducció de jornada comporta també una reducció proporcional del salari.
Els treballadors tenen dret a acollir-se a aquestes mesures, tot i que l'empresa té l'última paraula per garantir una bona organització de la feina.
Pel que fa al teletreball, les persones amb menors confinats tenen preferència per realitzar-lo davant de la resta dels seus companys. La llei redactada arran del confinament no detalla qui s'ha de fer càrrec de les despeses que el treball remot pugui ocasionar als treballadors. Pel que fa als canvis o reduccions de jornada, també s'ha de demanar a l'empresa amb una antelació de 24 hores, sense que afecti la situació laboral de la parella per ser concedit. Amb la legislació actual, des de l'estat d'alarma, la reducció de la jornada pot ser de fins al 100%, tot i que el salari ho fa amb el mateix percentatge. A l'altra banda de la balança hi ha les famílies que tenen por de portar els fills a l'escola, les quals podrien ser perseguides per la fiscalia. L'advocada i mediadora de la família d'SBD Advocats, Sandra Burgos, ha demanat sensatesa a les famílies i al Ministeri Fiscal, però considera que la por al virus seria un motiu justificat per saltar-se l'obligació d'escolaritzar els fills.
Evidentment, es podria obrir un protocol d'absentisme escolar, perquè lògicament doncs, els nens o les nenes no haurien anat a l'escola, i jo entenc que hi hauria una justa causa, perquè tenir por al contagi, estem dintre de tots al paner, tots podem tenir un contagi. Llavors, bueno, es podria obrir un procediment, però ho entenc perfectament defensable.
De totes maneres, subratlla que només s'hi haurien d'acollir les famílies amb algun menor o familiar amb alguna malaltia que el coronavirus pogués agreujar.
Notícies Vespre.
L'Hospital de Sabadell frega el centenar de pacients ingressats per Covid-19. Segons l'últim balanç facilitat pel Parc Taulí, a hores d'ara hi ha 97 persones hospitalitzades al centre sanitari, de les quals 4 es mantenen a l'UCI, les mateixes que dimecres passat. La xifra significa un increment de 19 malalts entre dijous i diumenge. Cal remuntar-nos al dia 13 de maig per trobar una dada similar de pacients hospitalitzats.
Aleshores, i encara amb l'estat d'alarma vigent, el Taulí acumulava 106 malalts de coronavirus ingressats, dels quals 12 es trobaven a la unitat de cures intensives. 4 mesos després i amb l'estiu de pel mig, el nombre d'hospitalitzacions per Covid-19 no para de créixer, amb 31 ingressos nous en només 4 dies. També es mantenen a l'alça els diagnòstics nous, amb un total de 51 casos positius confirmats per PCR en el mateix període. De la mateixa manera, entre els dies 10 i 13 de setembre, l'Hospital Sabadellenc ha notificat 3 noves defuncions després de 2 dies consecutius sense morts a conseqüència del virus. Aquesta situació obliga a prendre mesures que podrien anar a més en els pròxims dies, per garantir que el taulí pot donar resposta als nous diagnòstics que li arriben. De moment, i per garantir la seguretat dels malalts, no es permeten visites a l'àrea d'hospitalització, les urgències, l'UCI, l'edifici Albada i el Centenari. Pel que fa al risc de rebrot a Sabadell, ara mateix se situa per sobre dels 170 punts, mentre que la velocitat de reproducció del virus és del 0,82.
I encara en clau sanitària, també us expliquem que des d'avui el CAP Concòrdia ha reprès les visites a adults que s'havien traslladat al CAP Creu Alta a final de març en ple confinament. No obstant això, el CAP Concòrdia es mantindrà com a centre de referència per l'atenció primària pediàtrica i els infants adscrits als CAPs Can Rull o Creu Alta es continuaran visitant a l'ambulatori de la plaça Sant Agustí. D'altra banda, també es manté centralitzada al CAP Can Uriac la pediatria de la zona nord de la ciutat i també hauran d'adreçar-s'hi als nens amb el CAP Nord de referència. Des de l'Institut Català de la Salut s'ha informat avui que l'objectiu d'aquests canvis és continuar adaptant els equips de l'atenció pediàtrica a les necessitats derivades de la crisi sanitària. El sindicat de llogateres es mostra satisfet per l'aprovació al Parlament de la llei reguladora dels preus del lloguer i ho qualifica de victòria històrica després de 2 mesos de negociacions, pressions i esmenes. Ara bé, alerten que la llei no s'ha aprovat amb la totalitat del contingut que es proposava des de l'entitat.
De moment creuen que impedirà fluctuacions del preu sense control i s'hauran de baixar els actuals agafant com a referència l'índex de preu del lloguer a les zones tensionades i Sabadell n'és una. La funció de la llei pel sindicat és limitar els augments que venen donats pels grans tenidors. Per això també començaran a fer xerrades informatives i s'oferiran revisar la seva incidència individualment. Des de l'entitat també reclamen la construcció de més pisos de lloguer públic i mesures perquè els propietaris posin els pisos al mercat de lloguer. A més, asseguren que els propietaris tenen més protecció legislativa que els llogaters. Marina Jiménez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Sabadell, alerta al programa El Cafè de la Ràdio que quan arribi al Tribunal Constitucional la llei quedarà aturada.
Si arriba al Constitucional, aquesta llei doncs quedarà derogada i per tant no estarà vigent. De fet, de totes maneres, crec que si es publica demà el Diari Oficial de la Generalitat, a partir d'aquest moment queda en vigor i tot el període en el que la llei està en vigor, tots els contractes que es signin durant aquest període doncs es regiran per aquesta llei, sigui un mes, siguin 2 mesos, siguin 3. Per tant, com a mínim tenim un marge de maniobra i quan arribi el Constitucional, que crec que el PP ja ha anunciat que ho portarà, doncs ja es tornarà a batallar.
Pels propietaris, a la llei sí que hi ha punts inconstitucionals. Miquel Àngel Vicente, adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la comarca, lamenta que no se'ls ha consultat.
Aquesta norma s'ha aprovat per via d'urgència, és una iniciativa absolutament unilateral, no se'ns ha consultat ni preguntat a cap a la part de associacions que representem els propietaris quina és la nostra opinió. No s'ha aprovat una llei sense tenir en compte, sense tenir consens. Això, imagini's vostè el que seria una reforma laboral tractant de reunir-se només amb sindicats o només amb patronal.
Vicente exposa que han aconseguit més d'un 55% d'acords espontanis durant la crisi del coronavirus i ara s'està traslladant als propietaris una responsabilitat pública. Compara també el lloguer social destinat de mitjana a Europa, un 11%, amb el de la ciutat de Barcelona, que és de l'1,5%. Entenc que els propietaris poden contribuir-hi, però demana incentius pel col·lectiu, ja fossin en forma d'ajudes directes o a la rehabilitació, o també mesures fiscals. Vicente diu que s'està preparant una reforma fiscal que penalitzarà encara més els propietaris, els petits i mitjans, i sortiran perdent.
Al matí, amb Raquel García, treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Començarem parlant amb el responsable de l'UCI pediàtrica del Parc Taulí per descobrir els avantatges que suposa el trasllat en helicòpter dels pacients més petits de l'hospital, un servei en marxa des d'aquest estiu. Després descobrirem la delegació d'animalistes de l'entitat Libera, que funciona a la nostra ciutat des de fa 10 anys. En parlarem del seu naixement i també de les accions i reivindicacions que fan per defensar els drets dels animals a casa nostra. I acabarem coneixent la història del forn Armengol, un establiment que just celebra els 80 anys, endolcint la vida de molts sabadellencs i sabadellenques.
Al matí, cada dia, de 11:15 a 1:45. A Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment per sortir. fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El Ministeri d'Hisenda suspendrà el sostre de despesa aquest any en un nou decret de mesures urgents i permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit.
El nou decret que l'executiu impulsarà en les properes setmanes preveu que els ens locals puguin utilitzar el superàvit del 2019 amb l'objectiu de finançar inversions amb un impacte de 987 milions d'euros. A més, permetrà acabar l'any 2021 els projectes d'inversions financerament sostenibles iniciats el 2019 i que s'estiguin finançant amb superàvit del 2018. També permetrà utilitzar superàvit del 2019 per finançar despesa aquest any, sempre que es tanqui aquest exercici amb equilibri pressupostari.
Espanya ha realitzat més de 7,6 milions de tests PCR des que va començar la pandèmia, 1.408.112 dels quals s'han fet a Catalunya.
El Principat ha sumat 376 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra de casos en totes les proves és de 146.234, 402 més que en les últimes hores. Han mort 6 persones més en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 55 persones i són ara 810. D'aquests, 142 estan a l'UCI, 6 més que fa 24 hores. El risc de rebrot baixa 9 punts i és de 163,51, mentre que la velocitat de propagació baixa lleugerament de 0,99 al 97.
I un últim apunt de serveis. Barcelona comença a multar els vehicles més contaminants que circulin per la zona de baixes emissions a partir d'aquest dimarts.
Les multes dels 100 als 500 euros en funció de la infracció i el tipus de vehicle havien d'aplicar-se inicialment a l'abril, però la situació d'estat d'alarma i la pandèmia van portar a ajornar les sancions. Els vehicles afectats per les restriccions de circulació són els que no tenen dret a cap distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'inici de la temporada passada del centre d'esports va estar marcat per les nombroses lesions i avui el conjunt arlequinat ha tornat a reviure aquelles sensacions. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Pedro Capó pateix una ruptura als isquiotibials de la cama esquerra i no podrà ser present en l'estrena del Sabadell aquest dissabte al camp del Rayo Vallecano.
Ni a Vallecas ni en els pròxims compromisos, perquè com ha avançat Ràdio Sabadell aquest matí, la previsió és que s'estigui entre 6 i 8 setmanes fora dels terrenys de joc. De fet, el menorquí ja es va perdre l'últim amistós de pretemporada, el disputat dissabte al CAR de Sant Cugat davant l'Andorra, amb triomf arlequinat per 3-1. Per tant, el seu debut al futbol professional haurà d'esperar. Això, sumat a que Adri Cuevas continua arrossegant les molèsties que va patir al play-off i que Àngel Martínez està sancionat, ha provocat els primers maldecaps per Antonio Hidalgo. El rival en el debut, per cert, el Rayo, es va estrenar a la Lliga superant per 0-1 al Mallorca, Somoix, a priori un dels escenaris més complicats de tot el campionat. Reconeix Hidalgo que arribaran un pèl justos físicament a Vallecas, però l'entrenador arlequinat també admet que la pretemporada ha estat atípica i curta per a tots.
Segurament ens hagués agradat tenir un parell de setmanes més, però no les tenim. Jo crec que arribem en un nivell que aquests dos partits ens vindran molt bé i a partir d'aquí pues, seguir creixent, no?
El Rayo Sabadell començarà dissabte a les 9 a Vallecas des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
En l'amistós del dissabte passat davant l'Andorra, qui sí va poder jugar va ser un altre central, Jesús Olmo. El defensa va poder tornar a disputar un partit després de deixar enrere la lesió que el va apartar de la competició tot el curs.
15 minuts per ell, suficients per tornar a sentir el ritme de competició que tant necessitava.
Muy contento, la verdad que tenía muchísimas ganas ya de jugar, aunque sea unos minutos, partido amistoso, oficina, lo que fuera, todo lo que fuera un partido me venía bien, porque no es lo mismo entrenar con el grupo que el ritmo de partido, ¿no? La verdad que me encontré muy bien, como bien dices, fueron 15 minutos al final, cuando ya estaban todos cansados, que el partido ya estaba calmado, pero bueno, para mí me fue como un una inyección de adrenalina porque lo necesitaba. Necesitaba salir a un terreno de juego en un partido y bueno, me fue muy bien, la verdad.
Un Olmo que en la seva anterior etapa al Sabadell va patir també la mateixa llarga lesió que enguany. Assegura el central que, recordar-ho, l'ha ajudat a afrontar millor la inacabable recuperació.
Me ayudo mucho por el tema de que parece que estás mal, estás pasando mal tiempo por la lesión, pero siempre piensas atrás y dices, si yo he pasado por esta lesión y la pasé peor, por esta, la que viene ahora, es muy fácil que me recupere.
El central ha demanat als seus companys, en el retorn a segona divisió, afrontar cada partit amb la màxima concentració, perquè diu: qualsevol relaxació en aquesta categoria et pot penalitzar.
I un últim apunt relacionat amb l'actualitat del centre d'esports. Aquest dimecres, a 1:45 del migdia, la Lliga realitzarà l'acte de benvinguda, que enguany han ascendit a primera o segona divisió. En el cas del Club Arlequinat, estarà representat el seu president, Esteve Calzada. A Sabadell es calcula que hi ha entre 6.000 i 8.000 socis del Futbol Club Barcelona, i aquests dies el Club Blaugrana és notícia pel procés de moció de censura engegat fa uns dies. El termini per presentar les signatures acaba dijous, i aquí a la ciutat hi ha un punt de recollida.
Un punt que se situa al carrer Montserrat número 2226, a HPR Economistes i Advocats. Tot i que aquest procediment venç d'aquí a 3 dies, Marc Cornet, de Seguiment FCB, un dels grups promotors, demana que tot estirar, els qui vulguin participar firmin demà.
Els estatuts no marquen clarament quines són les condicions de lliurament de les signatures. Per tant, ho estem consultant amb el club, i en el cas que s'hagi de fer cert ordre, és important tenir de coll doncs aquest dimecres per poder operar. Si finalment aquestes signatures es poguessin lliurar sense cap ordre establert, òbviament llavors és molt més fàcil, no? Però per si de cas, ens volem marcar aquest objectiu que, si us plau, entre avui i demà tots els socis doncs intentin anar-hi, perquè doncs és la manera més factible que arribi bon port a aquesta demanda, no?, que tenim.
Es necessiten un total de 16.520 firmes perquè la moció prosperi, una moció que es va engegar després del burofax enviat per Leo Messi per abandonar el Barça, tot i que finalment l'argentí ha decidit quedar-se. En cas que el procediment tiri endavant, la junta directiva presidida per Josep Maria Bartomeu hauria de convocar un referèndum per valorar la seva continuïtat.
Els ciclistes del Tour de França han gaudit avui de la segona jornada de descans, tot i que els nervis no s'aturen. És en aquests dies de pausa quan els equips passen les decisives proves serològiques. Recordem, més d'un positiu en una mateixa esquadra comporta l'expulsió directa de tots els seus corredors.
Demà al matí coneixerem els resultats en el primer dia de descans, però no hi va haver cap equip que hagués d'abandonar la cursa. En les darreres etapes, el sabadellenc David de la Cruz ha estat protagonista. Divendres perquè va entrar a l'escapada bona i va ser desè, dissabte perquè va anar per terra, tot i que afortunadament aquest cop sense cap seqüela física, i ahir perquè va ser el gregari principal de Tadej Pogačar, que va acabar guanyant l'etapa. De la Cruz va entrar a meta al 42è i ja es troba entre els 100 primers classificats, en concret al lloc 98. El líder és Primo Roglic, però amb només 40 segons d'avantatge respecte a Pogačar, al cap de files del sabadellenc. Tercer és Rigoberto Urán, mentre que el millor espanyol és Miquel Landa, setè, a 2:16. Entrem a la setmana decisiva. Demà etapa de 164 quilòmetres entre Le Tour du Pin i Villar de Lans, amb 5 ports de muntanya, l'última meta de tercera categoria.
I avui, per cert, hem conegut la convocatòria per al Mundial de Ciclisme a Imola. David de la Cruz ha entrat un any més a la preselecció a l'espera de confirmar quin serà el vuit definitiu per la prova en ruta. I en esports, els esports es tanquen a Notícies Vespre, però us convidem a seguir connectats a la 94.6, perquè precisament avui torna al Tribuna Preferent amb la millor tertúlia al voltant del Centre d'Esport Sabadell. Ràdio Sabadell recupera el programa ara presentat per Pau Vituri, i en l'estrena els convidats seran Sergi Garcés, el cap d'antena d'aquesta casa i cap del Departament d'Esports, Xavi Andreu, el primer presentador ideòleg d'aquest espai, Albert Borrull i Eli Peñalbert. Cada dilluns, a partir de 8:15, s'emetrà el programa en directe amb una hora de durada, i un cop acabat es podrà recuperar a les xarxes socials i al nostre portal web. Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 14 de setembre, aquest dilluns d'inici de curs escolar per moltes famílies molt important. També un dia en què comencem aquesta programació del Tribuna Preferent, que ara us explicàvem, que ens prendrà el relleu ara mateix amb el Pau Vituri, que és a punt d'entrar als estudis. Però no marxeu tampoc després del Tribuna Preferent, perquè també tenim a 8:15 el Generació BCO. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.